Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Molt bona tarda, us informa Montse Pujol. Els lletrats del Congrés avalen que el ple debati la proposta de Junts perquè Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança. Han fet un informe que servirà de base demà perquè la mesa on PSOE i Sumar tenen més pes decideixi si accepta que se celebri el debat. Madrid, Àngels Lafuente, bona tarda.
Bona tarda. Tal com s'esperava, el canceller federal alemany, Olaf Scholz, ha perdut la moció de confiança a la qual s'ha sotmès avui al Bundestag. Només li han donat suport els 207 diputats del seu partit, el socialdemòcrata. 394 diputats li han negat la confiança i 116 s'han abstingut. D'aquesta manera, el Parlament alemany ja es pot dissoldre i es poden convocar les eleccions anticipades que el propi Scholz va acordar amb els principals partits de cara al 23 de febrer. Recordem que a principis de novembre es va trencar la coalició de govern després que Olaf Scholz expulsés del seu govern el ministre de Finances del Partit Liberal. Olaf Scholz només haurà governat Alemanya durant 3 anys. Només els cancellers Ludwig Erhard i Kurt Georg Kissinger, als anys 60, havien tingut mandats tan curts. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Berlín.
Evidentment, aquesta no era la informació que us havíem anunciat referida al que passarà demà a Madrid, sinó que Alemanya anirà a eleccions anticipades el 25 de febrer. Ara més notícies amb Albert Manyà.
El govern donarà llum verda demà una pròrroga dels pressupostos vigents, els del 2023, davant la impossibilitat de tancar-ne uns de nous amb Esquerra Republicana i els Comuns. L'anunci l'ha fet la consellera d'Economia en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Alícia Romero s'ha mostrat confiada de poder trobar l'acord amb Oriol Junqueras.
Ingressen a presó 8 dels nous detinguts en l'operatiu de la Guàrdia Civil de dimarts passat contra el narcotràfic a Barcelona, al Port de Llobregat i Viladecans. Segons ha explicat el cos armat a Catalunya Ràdio, es continua analitzant la documentació intervinguda durant les entrades i escorcolls. L'organització que s'investiga té seu a Catalunya i es dedica al tràfic de drogues a escala internacional.
Els treballadors de Correus de Barcelona fan vaga des d'avui fins al 10 de gener, coincidint amb la campanya de Nadal. En declaracions a Catalunya Ràdio, David Vicente, portaveu de la CGT, que convoca la protesta, assegura que la manca de personal repercuteix en la qualitat de la seva feina.
I és habitual que no contractin els carters, per exemple, que estan de baixa o que s'han jubilat. El que passa és que quan ve una campanya, com per exemple el Black Friday o la campanya de Nadal, és gairebé impossible dur a terme la feina ben feta.
I l'última informació, us expliquem que els establiments del barri del Portús de la Jonquera s'uneixen per modernitzar el barri i fer-lo més atractiu. Des de la Jonquera, Laia Claret.
Es vol crear com un centre comercial a l'aire lliure. Es diu una àrea de promoció econòmica urbana i votaran si l'accepten el mes de febrer. Es tracta d'una iniciativa on els comerços pagaran una quota i compliran uns requisits. Un cop constituïda l'àrea, s'aprovarà el ple municipal. Això també els permetrà obtenir subvencions. Per tant, una col·laboració pública o privada per fer front a aquestes demandes que detalla Susana Martí, que és membre de l'Associació de Comerciants.
Necessitem renovar tota aquesta imatge del Pertús. Per tant, un Pertús nou, adaptat a xarxes, més net, amb més comerços, amb millor accessibilitat, millor pàrquing.
Constituir-se en aquesta associació també els permetrà combatre els comerços que ofereixen productes falsificats. Laia Claret, Catalunya Ràdio, La Jonquera.
I els esports ara amb la Ruth Vilar.
El jugador del Barça, Lamine Yamal, s'ha lesionat al turmell i estarà entre 3 i 4 setmanes de baixa. Per tant, es perdrà el partit del cap de setmana que ve contra l'Atlètic de Madrid i arribaria just per al partit de Copa contra el Barbastre i per la Supercopa. Moncho Fernández és el nou entrenador del bàsquet Girona en substitució de Fotis Katsikaris, destituït pels mals resultats de l'equip. La penya, per la seva banda, ha anunciat la incorporació de l'escorta Miglioni fins a final de temporada. La portera Laura Ester, que actualment juga al Mediterrani, ha fet oficial aquest migdia que es retira del waterpolo a finals de temporada. Laura Ester ha aconseguit una medalla d'or i dues de plata als Jocs Olímpics, una medalla d'or en un Mundial i tres més de plata, a banda de 7 Champions a nivell de clubs. I el gallec Rafa Luzán és el nou president de la Federació Espanyola de Futbol després de guanyar les eleccions aquest matí.
Fins aquí les notícies.
L'esport català en València és la nova campanya que impulsa el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Juntament amb la Creu Roja, es vol ajudar els afectats per les inundacions de la devastadora Dana que va colpir greument diverses zones del País Valencià i va ocasionar una enorme quantitat de danys, tant materials com humans. Els serveis d'emergència continuen fent centenars de tasques i milers de ciutadans han hagut d'abandonar casa seva. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ho té clar.
Teníem clar que el món de l'esport havien de sumar per ajudar la gent de València. I fer-ho de la mà d'una institució de referència com és la Creu Roja, que és sinònim d'eficiència, rapidesa i confiança, ens dona plenes garanties. I tu, t'hi sumes?
Fins al 31 de desembre, fes un donatiu a la pàgina web d'Esports de la Generalitat, esports.gencat.cat. L'esport català en València.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb el Vicent de Carot.
Passen 6 minutets de les 5 de la tarda. Gonzalo Bernardos, bona tarda.
Molt bona tarda.
Moment d'economia. T'he de dir que tinc una amiga que és fan teva.
Pues dona-li les gràcies.
Que diu, cada dilluns jo no em perdo el Bernardos. Avui amb en Gonzalo veurem anar cap a l'Argentina, perquè fa només uns dies es va complir el primer any de la presidència de Javier Milei. Recordareu qui és, el populista que va arribar al poder, entre d'altres coses, amb promeses econòmiques basades en retallades dràstiques i escenificades, per dir-ho d'alguna manera suau, amb una imatge que va donar la volta al món. Recordareu aquest nou president de l'Argentina amb una motosserra a les mans. L'altre dia, coincidint amb el seu primer any com a president, Javier Milei deia això.
Este año ya conocieron la motosierra, pero consistió principalmente en revertir los excesos de los últimos años kirchnerista. Ahora se viene la motosierra profunda.
Una mica d'obsessió amb les motosserres, aquest senyor?
Sí, sí. No, Milei és un magnífic comunicador i això li ha valgut molt per ser president del govern i també com el van deixar al país Alberto Fernández, l'anterior president, i en general el kirchnerisme, perquè el kirchnerisme, excepte 4 anys que va estar Macri, que era, per dir-ho de manera europea, centre-dreta, va estar present des de l'any 2003 fins al 2023, amb 4 anys de separació. La situació d'Argentina es poden dir en aquests indicadors. PIB en 2023, baixada de l'1,6. Inflació en novembre del 23, 169,9. Mensual, 12,8. Dèficit públic, 5,4. Índex de pobresa, aproximadament el 48% de la població.
Ostres. A veure, Milei va accedir al poder, posant fi al govern peronista que hi havia a l'Argentina. Jo et pregunto, la situació econòmica amb què es va trobar era aquesta que ens relataves ara mateix. Estava fatal l'economia a l'Argentina després del peronisme.
Sí, mira, en 8 anys hi ha, per un costat, la dreta convencional, Macri, que seria equivalent aquí al que seria històricament la democràcia cristiana. Fracàs. Després, el peronisme més tradicional, en aquest cas, sota la tutela de Cristina Kirchner, un altre fracàs. Quan fracassa el convencional, què fa la gent? Es va a l'extrem. Per exemple, a Grècia va venir Syriza, un partit d'extrema esquerra. A Europa, a la dècada passada, van augmentar molt els partits, sobretot d'extrema dreta, però també d'extrema esquerra. A Argentina, doncs, hi havia un senyor que tenia molta presència en els mitjans de comunicació, absolutament cèntric, per no dir una altra paraula, però davant de continuar amb el mateix o fer
no
un canvi...
Que no funciona, aquesta visca, no?
Com es va tan malament com estem, fem un canvi. Perquè, mira, Elisenda, un tema molt important que els polítics no acaben de tenir clar. Què és més important? Una gran tasa d'atur, una gran inflació o una gran desigualtat en la distribució de la renda? Una gran inflació. Saps per què? Perquè encara que la tasa d'atur és molt gran, sigui molt gran, no afecta a tothom. Perquè quan hi ha una desigualtat més gran en la distribució de la renta, hi ha uns quants
que segueixen gastant, no?
Que es beneficien. En canvi, la inflació elevada perjudica a tothom.
Interessantíssim, això.
Com la inflació elevada perjudica a tothom i tothom té la sensació de que està pitjor, doncs aquest que et promet que acabarà la inflació, dient-te que retallarà la despesa pública, doncs té moltes possibilitats que guanyar, si a més ho diu d'una forma impactant. Perquè en política no importa tant el que dius, sinó com el dius.
Llàstima, però és veritat, Que això em recorda una mica també a la política de Donald Trump.
Exacte.
Ara, jo us faré baixar els preus, que estàs parlant del mateix, de la inflació.
És idèntic. Idèntic. Vull dir, aquí, perquè tingueu connexions, estem parlant, però de Milei, el seu ídol natural és Donald Trump. Mm-hmm. Però tenim a l'estat espanyol, a Espanya, una connexió. És Vox. Si Milei triomfa, això és un experiment que altres partits d'extrema dreta i no tant d'extrema dreta pot ser que el posin en països desenvolupats. I, entre altres, en la nostra llar.
Uau. La política econòmica de Milei. A veure, tu dius que es basa en quatre claus. Quines són?
Mira, les claus tenen que veure amb la fiscalitat, val? Què vol dir la fiscalitat? Bueno, pues que la política fiscal significa reduir la despesa pública. El sector públic és dolent. Cal acabar amb ell. Val. Pensem en Argentina. Argentina tenia una participació del sector públic en la despesa total molt elevada. Com pot ser molts països occidentals, 40,5% del PIB, amb Alberto Fernández. Això és normal a Europa, és una mica més del que té a Espanya, però el que succeeix és que per Milei això és excessiu i vol baixar-lo ràpidament al 25%. En un any l'haurà baixat del 40,5 al 33%. Com ho ha fet? Acomiadant empleats públics, acomiadat el 10% de la plantilla, eliminant qualsevol obra en infraestructures, reduint els subsidis al transport, la llum, el gas, l'aigua. Per exemple, ha hagut pujades del transport en alguns llocs, té fins i tot del 1000%, wow. I pujades de l'electricitat del 300%, i finalment, ensorrant l'economia.
Que és una mica el que està fent Elon Musk com a conseller també de, o el que vol fer Elon Musk com a conseller de Donald Trump.
Sí.
Que són unes retallades del sistema públic espectaculars, que és el mateix que en el seu dia va fer en la seva pròpia empresa Twitter.
Sí, sí. Però fixa't, hem dit 2023, Alberto Fernández menys 1,6. En aquest cas, Milei, el que s'espera al 2024 és un 4%. Però, atenció, atenció, la immensa major, la major part de la població dona suport a Milei. No ha perdut res de suport en les enquestes. Si tenia un suport mitjançant vots del 56% fa un any, ara continua tenint aquest 56%, perquè el gran assoliment és la inflació. Però si jo et dono la dada anual, em diràs, vaya assoliment. Mira, novembre del 23 era el 160,9. Ara és el 166. Però el que ha baixat és la mensual, perquè en els últims temps ha tingut èxit.
Amic.
La mensual en novembre era el 12,8, ara és el 2,4.
Home.
Que, clar, però perquè us feu una idea, a vosaltres us agradaria tenir a Catalunya una inflació del 28%?
No.
A que no? Doncs pues això és el que es considera per part d'Argentina i del poble argentí un gran èxit.
Mare.
I després, un altre tema, és, encara que sigui mentira, més fàcil baixar la inflació del 160 al 28% que baixar-la del 28 al 8.
Ah, sí, eh?
Sí.
O sigui, reduir-la quan estàs tan a mínims, diguem-ne, quan estàs més a baix encara costa més, eh?
Clar.
Ja no saps on rascar.
Clar, perquè ara has fet el fàcil. Tu agafes, retalles tot la despesa de l'administració i a partir d'aquí empobreixes a la població, perquè la població ara és més pobra que amb Alberto Fernández. Llavors, aquesta gent no demanda béns. Com no demanda béns, tu no pots pujar el que voldries pujar als preus. I, en conseqüència, per manca de demanda, els preus es controlen.
Ara em deies, aquestes quatre claus d'en Milei, la seva política econòmica, 1, la fiscal, 2, la monetària.
Val. Com es genera una gran inflació? Imagineu que hi ha una màquina de fer diners, que més o menys és així, que la té el Banc Central, d'acord? Normalment, aquesta màquina de fer diners ha de tenir molt en compte quants diners fa. Per exemple, la política monetària és neutral si l'economia creix el PIB un 4%, és a dir, l'activitat econòmica un 4%, i l'emissió de diners creix un 4%. D'aquesta manera, ni impulsa l'economia ni la fa retrocedir. Val? El que passava amb els governs anteriors és que li donaven constantment a la màquina de fer diners, perquè servia per finançar la deuta de l'administració pública, perquè ningú volia comprar deuta d'Argentina a mig termini, perquè comprar-la significava, doncs, perdre calés, perquè la moneda argentina es devaluava moltíssim.
Entenc. Per tant, clar, seguien imprimint papers, no?, diguem-ne.
Exacte. Per tant, tot el que gastava el govern el finançava el Banc Central. I tot això el que provocava és inflació. Mireu, agafeu una economia que produeix dos productes. I en l'economia només hi ha 1.000 monedes. Està clar. Cada producte val 500. Unitats de la moneda. Val. Ara, en lloc d'haver 1.000 monedes, hi ha 10.000. Quant val cada producte? 5.000.
Com que 5.000?
Sí. Teníem 1.000, val? I teníem dos productes. Cada producte val 500.
Sí.
Però ara li donem a la màquina de fer diners, no produïm res més, sinó que aquesta màquina de fer diners fa que en lloc d'hi 1.000 unitats en circulació, hi ha 10.000.
Ah, 10.000, aleshores 5.000.
10.000. Sí. De 1.000 hem passat a 10.000. I en lloc d'haver uns preus de 500, ara hi ha uns preus de 5.000. Doncs això és el que feia Argentina i el Banc de la República Argentina, que és el Banc Central. Clar, a partir d'aquí, Milei fa una cosa relativament sensata. La emissió de moneda per finançar el deute públic s'ha acabat. Prou. Però, clar, per això ha de reduir indiscutiblement la grandària del sector públic. Val? I és el que ha fet.
Reduir grandària del sector públic, deixar d'imprimir diners. Deies, estem repassant, la política econòmica de Milei basada en quatre claus. Parlàvem de la política fiscal, de la monetària, tipus de canvi.
Vosaltres votaríeu algú que de cop i volta només arribar al poder o faci el 54% més pobres?
No.
Això és el que van votar els argentins.
Ostres.
Milei va arribar al poder en desembre del 2023 i de seguida va ordenar una devaluació del pes argentí del 54%.
I això evidentment, per què? Per atraure inversors?
No. Passeu un tema. El tema és que havia un tipus de canvi oficial i un tipus de canvi del mercat negre. I Milei el que volia era harmonitzar tots dos, que fossin més o menys iguals. Perquè, clar, nosaltres tenim un tipus de canvi de la moneda europea, que és l'euro. En Argentina, com a mínim, hi ha 6 diferents tipus de canvi. El de mercat negre, el de per exportar, el de per importar, l'oficial i dos més.
Collons.
Com a mínim. Això és un galimaties espectacular. Si vosaltres agafeu i aneu a Argentina, us trobareu a que tothom és un expert en economia. Perquè és tan inestable l'economia, et dona tants ensurts i pràcticament mai positius, sinó tot negatius, que tothom... Hi ha gent que ha viscut molts anys i molt bé d'especular amb el tipus de canvi pes-dòlar, perquè variava considerablement. I, indiscutiblement, tenir moneda estrangera que en el mercat negre pot vendre per un valor molt superior al tipus de canvi oficial. Doncs el que volia, per donar la imatge de fiabilitat com a governant, era que s'aproximés. S'ha aproximat, però continua havent encara diferències i múltiples tipus de canvi.
I quart punt, l'atracció d'inversions estrangeres.
Això significa vendre el país als estrangers. És a dir, què és el que té Argentina? Té molts recursos naturals. Especialment en el sud del país, en els jaciments de Vaca Muerta, doncs tenen petroli, però sobretot gas, a mansalva. Aquests recursos són molt més utilitzats i ben utilitzats en l'altre país que fa frontera amb la Patagònia, que és Xile, però en canvi en Argentina no. Doncs aquí Milei anima a que tothom inverteixi en Argentina, que desenvolupi aquests recursos naturals que té i que després li promet que el benefici que agafi i pugui obtenir se l'aportarà al seu país. Per tant, com s'aprofitaran els argentins és, com a mínim, dubtós.
Clar, anava a dir, això és per avui i com diuen en castellà, no? Pan para hoy, hambre para mañana.
Sí, però Milei no és que sigui neoliberal, és libertari, que encara és una ideologia més extrema. Per tant, ell no creu en la igualtat d'oportunitats. Ell no creu en reduir la desigualtat en la distribució de la renta. A ella li està molt bé que hi pocs rics i molts pobres.
Sí, però clar, explotar els recursos naturals del teu país perquè se'n vagin a fora i això no et repercuteixi en cap mena d'impostos, una mica absurd, no?
Bueno, suposo que alguns petits impostos hi haurà, però si no, tu li poses molts impostos, això està en contra d'ell. Perquè Milei va dir, jo en tallaré un braç abans de pujar els impostos. Què creieu? Que va pujar o no els impostos?
Veient com han fet la dreta en aquest país, jo crec que va pujar els impostos.
Va pujar 7 i va baixar 1. I a que no endivineu quin és el que va baixar? L'impost sobre el patrimoni.
Home, que els hi toqui els de sempre.
I a qui beneficia l'impost sobre patrimoni? A la classe mitjana no, a la classe obrera tampoc, al més ric. I com Milei va aconseguir reduir el dèficit públic? Doncs amb això, per una part, agafo i pujo els impostos, i per una altra part, redueixo el nombre de treballadors públics i redueixo les inversions públiques.
Malgrat les característiques d'aquest personatge, amb tot el que hem repassat amb en Gonzalo, seria injust dir que Milei ho ha fet tot malament. També hi ha coses que deu haver fet bé. Comencem per aquestes que ha fet bé, va. Quins són, ara per ara, els èxits econòmics de Milei?
Doncs hi ha que reconèixer que ha baixat la inflació, tampoc era gaire difícil baixar-la, i que, avui per avui, la inflació té una tendència decreixent. Passar-la del 12,8 mensual en novembre del 23 al 2,4 en el 2024 del mateix mes, està bé. Ara, la pregunta del milió de dòlars serà: arribarà aviat a una inflació europea o de Nord-Amèrica 3, 4 i fins i tot 5%? Jo tinc moltes dubtes.
Jo també. Què més ha fet? Obtenció de superàvit pressupostari.
Sí, el dèficit públic amb Alberto Fernández era d'un 5,4 en el 2023. Ara el tenim en un superàvit del 0,5. Però això té trampa. Per què? La primera, sí, ha reduït les inversions en infraestructures molt necessàries en Argentina, sobretot si vol impulsar el turisme, que és un dels objectius del país des de fa temps. La segona, el que ha agafat és reduir i pagar menys als treballadors públics. Segons l'Associació de Treballadors del Sector Públic d'Argentina, Milei les ha reduït el poder adquisitiu un 32%.
Carambes.
A la vegada, més trampes. Ha agafat i ha reduït molt la transferència de diners a les províncies, el que seria, com aquí, les autonomies. I la major part dels diners d'aquestes províncies venen de l'administració de l'Estat. Per tant, Milei, aquest superàvit del 0,5, si haguessi fet el que pertocava, segurament tindria un dèficit moderat, però tindria un dèficit. Però aquí l'important és donar una molt bona foto per dir, Milei ho ha fet molt bé i triomfa.
El control del tipus de canvi era el que em deies, no?, d'estandarditzar els diferents canvis que existeixen a l'Argentina, i més facilitats per trobar un pis de lloguer.
Sí, hi havia una regulació dels preus dels pisos en Argentina, i aquesta regulació dels preus dels pisos provocava que a la gent no li sortís rendible posar-los en lloguer, perquè la inflació, com era tan elevada, quan la tenien que repercutir sobre el llogater, ja havien perdut molt temps. És a dir, no és el mateix que del principi d'any al final d'any la inflació sigui del 2%, que sigui del 150, del 200 o del 250. A partir d'aquí estàs perdent molts diners.
Abans no regularitzes el contracte, no?
Exacte. Uh-huh. Perquè la pujada la podies fer només cada any. Què ha fet Milei? Milei el que ha fet és liberalitzar-lo. Te diu que la majoria de les condicions de la relació entre propietari i arrendatari se signen per acord entre les parts, és a dir, pel que vulgui el propietari, i el contracte, la duració mínima serà de 2 anys. I els increments que tu hauràs de pagar seran, en aquest cas, trimestrals. I no seran marcats per una llei, com per exemple existeix a Catalunya i Espanya, sinó seran marcats per les parts. Ah. Per tant, en aquest cas, hem passat d'un extrem a l'altre. I aquí, com aspecte bo, és això. Però, i què ha passat amb els preus? Si busques per internet, agafaràs i te diran que no, que han baixat els preus, que tot ha estat meravellós, etcètera. Fake. I jo aquí felicito el diari Ara per un reportatge que ha fet sobre aquest tema, perquè és un dels pocs llocs en què he trobat que diuen la veritat. Mira, quan ha pujat entre gener i setembre, descomptant la inflació, en Buenos Aires, una habitació ha pujat el 26,3%. Tres habitacions, el 27,2%. Però si busqueu en internet, us trobareu que la immensa majoria dels articles diu que han baixat els preus. Mireu, no és veritat. Normalment, tu quan poses un control de lloguers, els preus o baixen, si això és la característica del control, o pugen menys. Val? Només quan passa bastant temps, la gent acudeix quasi tothom al mercat negre i allí sí, allí pugen molt. Quan tu fas una desregulació, passa 3/4 del mateix. Inicialment, els preus pugen força i després, si l'oferta augmenta, ja s'estancaran. Però sempre el primer aspecte és, una vegada desregulat, quan tu li tens que renovar el contracte qualsevol i estàs cremat perquè porta molt temps com a propietari sense poder pujar el preu que desitjaries, es fas una gran pujada. I això és el que ha succeït a Argentina.
Per tant, resumint, em vas dient sí o no, eh? Ha baixat la inflació?
Sí.
Sí, però... ha disminuït el dèficit públic?
També.
Sí. Ha millorat la situació del mercat de lloguer? No.
Hi ha més oferta, però molt més cara.
Oh, clar. No. És avui Argentina una economia més pròspera que ahir?
No, el PIB aquest any baixarà el 4% i, per tant, els argentins estan pitjor, especialment la classe mitjana i l'obrera.
Com va dir ell, ha dolaritzat l'economia?
Que va! És impossible que el pugui fer perquè no té els dòlars necessaris per dolaritzar-la. I ja veurem si això passa algun dia.
I ha baixat els impostos?
Que va, com he dit abans, ha pujat 7, ha baixat 1.
Doncs per acabar, Gonzalo, Milei porta tot just un any ara de president, li queden uns quants anys per endavant. Creus que al final aconseguirà tenir èxit econòmic o ensorrarà la gent que no pot pagar-se ja res a l'Argentina?
Mira, el té fàcil, perquè els peronistes l'han fet tan malament que fer quelcom millor que ells és relativament fàcil. Però jo en recordo molt de Menem. Menem va dolaritzar l'economia. Al principi va ser fantàstic. Fins i tot els argentins anaven a Miami i de qualsevol producte que compraven deien give me two, doni'm dos. Per què? Perquè com el dòlar estava baix, ells li anava molt bé el dòlar baix i podien comprar molt. Quan el dòlar va estar alt i va haver la crisi del sud-est asiàtic, Argentina va petar.
Doncs veurem què passa amb el govern de Milei a l'Argentina. Avui encara teniu més informació per poder seure a la taula aquestes festes de Nadal i discutir amb el cunyat sobre economia argentina. Gonzalo Bernardos, moltes gràcies.
Moltes gràcies i espero i desitjo que no ens arribi els libertaris en el poder d'Espanya. És a dir, espero, desitjo que Vox estigui molt, 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 molt temps en l'oposició.
Nosaltres farem una pausa i a la tornada el doctor Ramon Grimal, com cuidar la nostra pell, les cremes d'antiedat, realment fan alguna cosa? Ai, ai, que potser ens enduem sorpreses amb el testimoni d'en Ramon.
Una trobada inesperada en un aeroport.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, no, si yo no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Ens regala un moment inoblidable. Entra a nadalalsaeroports.com i escolta la cançó de Nadal de David Bisbal.
Aeroports per tu. Ministerio de Transportes i Mobilitat Sostenible. Gobierno de España.
Si volem futur, preparem-nos per al futur. Plataforma Editorial i Fundació Metalquímia presenten el nou llibre de Josep Lagares. Time Out. Creativació o extinció, nosaltres triem. El poder de les idees com a eina per fer front a un món en constant transformació. Ja les llibreries aquest Nadal.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I, com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort. Les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Compren per tu i per regalar. El quiosc per només 5,95 euros.
Aquestes festes regala emocions amb Voltaire Rousseau, La disputa. Josep Maria Flotats i Pep Planes en un intens combat filosòfic al Teatre Romea. Regala teatre. És fàcil, és especial, és el millor regal. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes.
És Nadal i has de saber que la màgia està en tu. La veus? Torna a la planta 2,5 del Cort Inglés, el lloc on els teus somnis es fan realitat. El Cort Inglés, on viu la màgia de Nadal.
Durant el confinament i des d'una terrassa,
estem ready.
Tres amics i la seva música es van fer virals. Són els Stay Homes.
Hola, què tal?
Com van viure aquell fenomen?
24 hores, Stay Homes, Stay Homes, Stay Homes, currar, currar, currar...
Stay Homes, la banda que no hauria d'existir. Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladdin, Frozen, El rei lleó, Coco, La sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Trans.
Aquest Nadal, utilitza el transport públic. Mou-te en metro i bus. Puja al telefèric de Montjuïc, agafa el bus turístic i gaudiràs del Nadal amb tots els sentits. Perquè anar en transport públic fa Nadal. TMB.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
De 4 a 7. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.
Passen 3 minutets de 6:15 de la tarda. Parlem de pell, va. I've got you under my skin. Parlem de la pell, perquè de la pell en sabem moltes coses. Sabem, per exemple, que és l'òrgan més extens del cos i també que és dels pocs que veiem i toquem cada dia i gairebé a cada moment. La tenim tan present que no és estrany que formi part de dites populars com, per exemple, si la pell d'en Barrabàs, o ser un llop amb pell de xai, o també de refranys, com el que diu que el desembre és un vell que fa arrugar la pell. També sabem si una persona ens cau bé o no per una qüestió de pell, ens hi deixem la pell quan fem una tasca feixuga, o podem tenir les emocions de flor de pell. Si som empàtics, podem posar-nos a la pell d'algú altre. O si som poc prudents, podem ventre la pell de l'os abans de caçar-lo. I abans no ens truqui la Marta Pérez Verge, la nostra experta en refranys, per queixar-se que li estem trepitjant el terreny, saludem un altre gran expert, en aquest cas en la pell, que és el dermatòleg Ramon Grimal. Molt bona tarda.
Hola, què tal? Bon dia.
Eres conscient de tanta dita popular amb la pell?
No, m'has deixat ben sorpresa.
Fort, eh?
Hi havia algunes que no la sabia, no?
El doctor Grimal és metge, especialista en dermatòleg, dermatologia, treballa com a professor de dermatologia a la Universitat Internacional de Catalunya, a més d'exercir a la seva pròpia consulta a Sabadell i a Terrassa, i a més ja sabeu que és influencer, segurament el coneixereu. A Instagram us hauran sortit 50.000 reels del doctor Grimal. A veure, ens hem deixat una dita molt coneguda, que és la que diu Sabadell mala pell. Com a dermatòleg i com a terrassenc, confirma o desmenteix aquesta dita?
Els de Sabadell contesten i diuen Terrassa mala raça, potser. Això és un tomba i daca. Podríem dir que veig el mateix tipus de patologia a Terrassa i a Sabadell, per tant, al Vallès, amb això no es pot diferenciar la cocapitalitat.
Escolta, què és una bona pell i què és una mala pell?
Ui, que complicat de dir-ho, això, no? Jo diria que, en general, la majoria de persones tenen la pell que els ha tocat genèticament determinada, i si un no fa grans disbarats, doncs la pell de tothom ens dura tot el que la nostra vida ens ha de durar.
Si un no fa de determinats disbarats, alerta.
I aquí els disbarats, evidentment, ja veieu per on vaig, van més amb l'exposició solar que amb cap altra cosa, i per això la majoria de problemes seriosos que veiem els dermatòlegs a nivell cutani apareixen en aquelles zones on hem rebut radiació solar. Una pell sana potser ens durarà 120, 130, 140 anys si hi arribem, però una pell irradiada és estrany que ens arribi a durar tant
d'anys. I aleshores, doctor, què hem de fer amb... Perdona, dues preguntes. Què hem de fer amb la vitamina D? I segon, ens durarà menys anys? Tu has dit, no ens durarà 140 anys, ens durarà menys. Quant de temps escurcem una pell sana amb l'exposició al sol?
És molt complicat aquesta pregunta, no es pot donar amb números tan senzills, perquè depèn, evidentment, molt del tipus de pell de cada persona. Si jo tinc una pell fosca, amb els ulls foscos, el cabell fosc, tinc molt poca influència del sol perquè la meva resistència natural és molt alta. Llavors, en canvi, si sóc una persona amb els ulls verds, amb els ulls blaus, sóc pèl roja o tinc aquella pell tan clareta, petits disbarats i ja em passaran factura. Posar-ho amb números fa de molt mal fer, però podríem dir que una persona del color adequat per viure al Mediterrani comença a tenir problemes derivats del sol al voltant dels 75-80 anys, però en canvi si ve un nòrdic a viure a Barcelona de vegades als 35-40
ja comença
a tenir els mateixos problemes de pell, no?
Ara tornem a la segona pregunta, o la primera pregunta. Vitamina D, com ho fem? Perquè tots ara anem faltats de vitamina D. Jo almenys estic suplementada perquè no prenc el sol.
Però això està molt bé. És a dir, hi ha altres maneres de tenir vitamina D que no impliquin un risc per la teva salut cutània. És com dius, jo per estar contenta necessito fer un glop de conyac cada dia abans de venir a gravar el programa. Potser sí que estaràs contenta. Però el que és segur és que no és una bona manera d'alegrar-se la vida. I una mica el que passa amb les pells sensibles és que el grau de milloria de la vitamina D no compensa el risc que suposa la radiació solar acumulada.
Per tant, millor suplementar-nos.
Sense cap dubte.
Els que vivim a Occident al segle XXI cuidem, entre cometes, la pell molt més que els nostres avantpassats. Això vol dir que tenim una pell més sana?
També és complicadíssima aquesta pregunta. Jo no m'atreviria a dir que tenim una pell més sana, el que passa és que ara hi ha més informació i també hi ha molta estupidesa amb això de la pell. Moltes persones creuen que si gasten molts diners amb la seva pell, s'estan cuidant. Però això clarament no és així. Hi ha moltes persones que dediquen un gran esforç econòmic i una estona diària a aplicar-se productes creient que això té beneficis, sobretot en el futur de la seva pell, però hi ha pocs estudis científics que realment demostrin que l'aplicar-se tots aquests productes màgics, que molta gent hi dedica estones a fer-ho cada dia, canvien l'evolució de la nostra pell. El que sí que canvien és una mica la nostra sensació personal.
D'acord. Més la sensació d'estar hidratat que no per estar-ho de veritat.
Bueno, és que la hidratació, com segur que heu sentit a parlar moltes vegades, depèn d'exactament d'això que està fent l'Elisenda en aquest moment, que no la veieu, que està fent un glob d'aigua. És a dir, la hidratació depèn de l'aigua que bevem, i les cremes externes el que ens aporten són greixos. Per tant, les falses dites cremes hidratants són cremes engreixants. Llavors, si ens aporten un greix al damunt de la pell, ens donen una capa addicional de protecció. Però moltes persones no la necessiten, aquesta capa. I de vegades encara entrem en una absurditat més gran. Em rento la cara fort.
M'atrec els greixos?
Correcte, amb un sabó que no neteja, sinó que desengreixa la meva pell, i llavors compro un greix fabricat a la Xina o no sé quina farmàcia màgica, i aquest greix mai no serà tan bo com el que m'acabo de retirar jo mateix de la pròpia pell.
Per tant, si tinc la pell molt seca, una crema hidratant és innecessària? És a dir, he d'esperar que generi la meva pell un greix natural?
Hauríem de diferenciar de quina zona del cos estem parlant, perquè a la cara la pell seca no li té ningú. perquè a la cara tenim els nostres greixos naturals que ens produeixen, com els cabells. Els cabells produeixen el seu greix, però això se'ns embruten. Per tant, seria absurd aplicar-nos oli a la closca per tenir la closca sana. L'oli ja es fabrica de forma natural a la cara, a les espatlles i en els cabells. Una altra cosa és que em parlessis de cames i braços. Les
cames i braços, que això passa, eh?
Aquí sí, que si jo no em poso una crema hidratant, si tinc la pell seca, doncs puc notar que se'm descama, que em molesta, que em pica. Però això no vol dir que aplicant-me-la evitaré que al cap de 5 anys, 10 anys o 15 anys estaré ni millor ni pitjor. Milloraré la sensació que tindré durant aquell dia o, com a molt, durant aquella setmana. Ara hem tingut aquests dies de vent, no? Quan la pell es resseca més, doncs podem notar aquesta sensació agradable d'alleujament en el moment en què ens apliquem un producte greixós a la pell. Però això no influeix en el futur, de la pell, sinó en el present immediat.
Ja ho ha dit, el doctor, és una qüestió de sensació. Per tant, cames i braços, si tenim ressecs, una crema hidratant ens ajuda a millorar la sensació, no millora l'estat de la pell a la llarga, però a la cara sí que és diferent. A la cara vostè és partidari de no posar-hi res.
La majoria de persones no necessiten aplicar-se productes a la pell de la cara per tenir-la bé, perquè el cos ja ho sap fer-ho. Com jo no necessito prendre pastilles per posar la meva pressió arterial bé, el meu sucre bé, el meu colesterol bé, si sóc una persona sana. Per tant, hem entrat una mica en aquesta absurditat de dir: no només dono pastilles als que tenen la tensió alta, el colesterol aixecat i sucre, sinó que les dono a tothom per si de cas un dia em malaltissin. No.
És interessant aquesta comparativa. Ja es veu molt clar, eh?
Gràcies. Els dermatòlegs receptem productes a les persones que tenen un desequilibri a la pell, els que estan malalts. Si jo tinc una malaltia, m'aplicaré un producte fins que torni a estar sa, però moltes vegades després el puc deixar, aquell producte.
Clar.
Com si tu agafes una malaltia i has de prendre, no sé, uns antibiòtics, doncs un cop s'ha curat aquella malaltia...
Treus els antibiòtics.
Els antibiòtics els deixes. No, no hi prenen antibiòtics, però si de cas torno a agafar-ho, allò no...
Clar.
Potser no cal.
Per tant, la rutina, la skincare, que diuen, la rutina skincare, no. Només en cas que tinguem una patologia a la pell.
I si tens una patologia, tampoc no has de fer cap rutina. Has de fer un tractament que normalment és molt més simple i no té 7 o 8 passos coreanos ni totes aquestes coses tan divertides que generen tants beneficis i per això hi ha tant moviment al voltant d'això, però no hi ha cap pell que necessiti fer-se 7 coses. També és veritat que algunes persones, cadascú té els seus gustos, doncs això els dona un enorme plaer. Jo em passo mitja horeta cada dia aplicant-me les meves 7 putingues i una de diferent a cada zona i a més me les vaig canviant perquè ara he sentit aquella influencer que em diu que aquesta
encara... Si ets
encara...
feliç endavant, no?
Més... Exactament, si això et fa feliç, en molts casos només llences els quartos i una mica el teu temps, però no perjudiques massa la teva salut. Però en alguns casos, sí. I si entréssim en detall, que potser no és el cas el dia d'avui, de parlar de quins perills té aplicar-se productes químics al damunt de la pell que poden actuar com disruptors endocrins...
Parlem-ne.
Doncs llavors podríem dir, no només estàs llançant els quartos, sinó podria ser que aplicant-te un producte químic estàs perjudicant la teva salut.
M'interessa això dels disruptors endocrins, perquè clar, cada vegada veiem més que les nenes, sobretot nenes, apliquen aquestes rutines de skincare, rutines de bellesa, de cura de pell, aplicant-se productes, i aquí anem. Potser en un adult no tant, però en una criatura que s'està formant sí que podem estar aplicant productes químics que siguin disruptors endocrins.
Sense cap dubte. I en el cas de les adolescents, el problema encara és més senzill, perquè un adolescent que en un principi les seves hormones ja estan una mica destirotades i tenen un excés de greix a la pell de la cara, si s'apliquen dos o tres productes, que en general tots els cosmètics són greixosos, el que fan és augmentar l'excés de greix que té la pell i provoquen patologia derivada d'un excés de greix. Els disruptors endocrins no tenen un efecte quasi mai a curt terme, sinó que es veu al cap dels anys. I podríem dir, les nostres àvies tenien la regla als 16 anys, les nostres mares als 14, les nostres filles als 12. Què està passant? Bueno, doncs és possible que estiguem absorbint hormones sense donar-nos-en a partir d'altres factors que no només són els cosmètics, com pot ser l'alimentació o això que dèiem de les ampolles d'aigua, no? Una ampolla d'aigua és aigua, però el plàstic d'aquella aigua ha alliberat alguna cosa. Aquesta aigua ha estat estotjada al sol en el supermercat on l'he comprada, o el camió que me l'ha transportat per l'autopista es va aturar a les dues del migdia allà a la P7 un dia que va...
A 48 graus, no?
Exacte, i és com si la posessin al microones. Per tant, quan bec aigua amb una ampolla de plàstic, que cadascú pot beure l'aigua que vulgui, només faltaria, costaria molt tornar les garrafes de vidre de 8 litres dels nostres avis, no? Però ens pensem que beu aigua i de vegades no és així, no? I amb els productes químics, doncs passa una mica el mateix. Per això ens fem un far de dir, si et pots posar una camisa, doncs no et posis 3 litres de crema. La camisa no té cap risc per la teva salut, et protegeix tots els centímetres quadrats de la teva pell, no caduca, no contamina, no generes un envàs de plàstic que després s'haurà de reciclar i no estàs entrant en un negoci que potser no és el que hauríem de promocionar.
Vaig als desodorants, aquells productes per neutralitzar també, entre cometes, l'olor del nostre cos. Són bons, són dolents per ser?
En un principi no tenen cap risc especial. Hi havia aquesta falsa creença que l'alumini podia perjudicar la salut del teixit mamari, fins i tot es havia hipotitzat si podria influir en el càncer de mama. Això no és així. Però sí que és cert que fins a un ombre d'ulls, una cosa molt subtil, o un rímel o un desodorant, també pot portar disruptors endocrins. Passa que les dosis són baixes. Llavors dius, jo em pinto els llavis o em poso una ombreta d'ulls, doncs pot ser. Passa que això em perjudica la salut, doncs és molt difícil. Escolta, jo al meu fill, doncs clar, no li escalfo el menjar en el microones. És clar que no has de fer-ho. Però si un dia, perquè estàs a
no
sé
on passa... Res.
No passaria res, perquè és un tema de dosi acumulativa. No sé, penseu també en els pesticides. No, el DDT està molt prohibit, però la meva generació no ho estava. I tots els que som de la meva quinta, a les mares i els pares ens mataven els mosquits abans d'anar dormint amb el fluid que s'havia de manxar, no existia ni l'esprai, no? Havies de xiflar, i cap de nosaltres no hem quedat amb una gran imbecilitat per la depilació.
No, almenys no per aquest fet, no?
Exactament, aquest no és el motiu, no? Però el pobre que hi treballava, el pobre pagès que estava fumigant cada dia 8 hores,
clar,
aquest sí que em patia. Per tant, amb tots aquests temes que en parlem molt i que està bé i se'm fa molt, molt renou, ui, quina por, depèn molt de la dosi. Per tant, si jo m'aplico un acondicionador o un xampú que conté disruptors anticronològics, no vol dir que m'estic realment perjudicant la meva salut. Passa que és una mica absurd fer-ho voluntàriament perquè ens hem d'estar aplicant uns productes químics que potser no necessitem.
A les criatures, els nadons, és bo això de la banyera cada dia? Podem banyar-los sense sabó, només amb aigua, pel tema de les rutines?
També és una pregunta complicada de respondre genèricament. Podríem dir que la majoria de nens sans poden tolerar una banyera diària sense que els hi passi res. El que és una mica una absurditat és amb un nadó ensabonar-lo de dalt a baix cada dia perquè, pobret, només se li ha embrutat el cul. Per tant, renta-li amb sabó la zona del bolquer i si a la resta t'agrada tenir-lo submergit amb aigua tèbia una estona mentre te'l mires i li fas fotos
i dius que mono que és.
Clar, això és molt bonic, no? I pot ser per la salut del nen. Els pediatres també diuen que ajuden a agafar el ritme nocturn si el nen entén que aquella banyera és la dormida llarga del dia, no? Que no cal que es desperti al cap de 2 hores ara avui, que en dormi unes quantes de seguida i tots dos descansem, no? Això pot ajudar. Si tinc una pell molt sensible, aquests que diem de pell atòpica o de pell psoriàtica, nens amb pell una mica intolerants, doncs podria ser que la rutina tan senzilla com submergir el meu fill amb una aigua clorada cada dia durant 20 minuts, doncs pot ser que aquella pell ja no li agradi. Per tant, sigueu coherents, de sentit comú. Si veig que el meu fill surt una mica vermellet, escaldat i amb la pell una mica malament...
No li torneu a fotre el dia següent.
Exactament, doncs podem saltar una aplicació. No hi ha malalties per falta de neteja, com la gent té por. Per tant, uns pares que no tinguessin temps o que fossin molt naturals i no rentessin el seu fill durant un mes, evidentment això no suposaria cap problema per la salut del fill, però sí per l'angúnia del progenitor, que creu que això és una obligació, que això s'ha de fer així.
Hem parlat de cosmètica, però en els últims anys també s'ha obert pas a això altre.
Te voy a contar cuando nosotros recomendamos Woman Capilar. Pues lo recomendamos para el cuidado de la piel, de las uñas y del cabello. Cuando tenemos el cabello débil, con poca densidad, cuando está apagado. Caída capilar estacional, efluvio, telógeno y, por supuesto, después de dar a luz, que tenemos la caída del posparto. ¿Qué lleva? Lleva un montón de cosas que por eso funciona también.
És una influencer, una Instagram, que es diu Marta Massi, es presenta com a farmacèutica skincare, té 230.000 followers, i en aquest tall parla de nuestro nutricosmético de colágeno hidrolizado, hierro, vitamines del grupo B, zinc, biotina i més. Clau per enfortir el cabell, les ungles i la pell.
Socorro!
Què és això de la nutricosmètica? També és una altra enganyifa?
Correcte, això és una altra enganyifa. Els cabells de les persones no creixen per la quantitat de vitamines ni suplements que els hi donem. Els nostres cabells creixen exclusivament per motius hormonals. Per això, una persona, a partir de la pubertat, doncs li surt el pèl a les aixelles, el pèl al pubis, els nois els pèlen a la cara, i els que tenen antecedents familiars d'alopècia, és el primer moment que comencen a notar que allò es comença
a
esclarissar una mica. Per tant, les hormones és el que regulen el pèl del cos. I en països on passen gana, pobra gent, no hi ha més calvície que en els nostres. Hi ha d'haver-hi uns problemes molt greus d'alimentació, que hi hagi doncs, uns dèficits brutals o un tumor intestinal que dificulti l'absorció perquè s'arribi a notar això. El concepte aquest de la caiguda estacional és una mica el secret d'aquesta enganyifa. A veure si us sabré explicar.
A veure, caiguda estacional, alerta.
Els homes i les dones que es tornen calbs, en realitat, no els hi cauen els cabells com ells creuen, sinó que pateixen un procés que en diem la miniaturització. El cabell es va aprimant a dintre de l'arrel per un motiu hormonal que fa que cada cop sigui més fi. Tant la gent realment no tenen menys número de cabells en la closca, sinó que els tenen tan finets que es veu la transparència. Per tant, aquelles àvies que diuen és que em veig la closca, no han perdut cabells, han perdut densitat capilar.
Gruixó.
Per altra banda, com que encara som mamífers, seguim recanviant els cabells, però aquests són els cabells sans, els que es recanvien. Per tant, quan jo em dutxo, trobo cabells a la pinta, a la dutxa, en el raspall, i crec erròniament que allò és el que està provocant que jo estigui més esclarissat.
I no és això.
I no és així. I el recanvi estacional, com el nom indica, tot sol s'arregla. Ara em cauen molt els cabells, d'aquí dos mesos cauran menys. Si mentrestant m'he pres el Nutricosmètic o el xampú antilopècia o m'he fotut les gotes miraculoses del doctor Scholl, creuré que aquell producte ha influït en una evolució natural. I si us fixeu, les campanyes de màrqueting d'això, que els que fan màrqueting són gent molt intel·ligent, doncs les focalitzen en el moment de l'any que sabem que això passa més. Per això diem, l'època de la tardor, que cauen les fulles, cauen els cabells. O els castellans diuen, en l'època de la berenjena, la mujer pierde la melena, no?
Ostres, no la coneixia aquesta.
No sabies aquesta. I realment, aquest engany és molt fàcil de fer. Imagina't que una nena que tingués la regla diessin, cuidado, nena, que pots morir de sagnada, no? Et donarem això i veuràs que d'aquí 5 dies se talla. I, hòstia, això funciona molt bé.
No, no, era el cicle natural,
què?
No?
Saps què? El més que bé, per si de cas, jo ho torno a fer, perquè em va anar molt bé. Per tant, què fa molta gent? Es pren això, creuen que els hi ha anat bé, i l'any que ve ho tornen a fer, i a més ho expliquen a la seva amiga, si és una persona amb una massa formació, doncs podria dir doncs ho vendré també si sóc un perruquer, o etcètera, perquè els meus pacients estan, els meus clients estan contents, però en cap cas la nutrició dels cabells, com prendre col·làgen, això, a l'època de la prehistòria un es creia que si es menjava el cervell del seu enemic, era més intel·ligent. Doncs aquí seria una mica el mateix.
És la mateixa dinàmica, eh?
Clar, si jo menjo col·làgen, les meves articulacions estan millor. No, jo si menjo filet de vaca, els meus músculs són més forts. No, senyor, no, senyor.
No va així.
Grans atletes maratonians que estan com forts com a lleons no tasten mai la carn, són vegetarians, no? Perquè no necessito proteïna animal per fer múscul. El nostre cos decideix els aminoàcids que ingereixo, tant si són de bledes com d'un tall de carn, quina funció han de fer. I si jo treballo els meus músculs, doncs aquells aniran cap a fer múscul, eh?
De fet, vostè li ha llegit o li ha sentit dir que podríem sobreviure amb una mica de pa, amb verdura i una mica de proteïna animal o vegetal. Però, clar, ens fa una miqueta més avorrits, no?
Sí, 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 és una mica això. Passa que amb el menjar, que no és el meu tema, no? Per tant, cadascú que faci el que vulgui, però amb la pell una mica no fem el préssec d'estar comprant productes que no serveixen per res, una mica, ara també obriríem un altre molt o molt complicat, no? Si tu no tens una foto de quina cara faràs als 70 anys, tot el temps i els diners que inverteixis aplicant-te productes per millorar l'envelliment,
no sabràs
doncs
si ha funcionat.
No sabràs mai si ha funcionat. Per tant, què fem els que intentem fer ciència i no màrqueting? Jo, és la meva croada personal de dir no receptaré ni aconsellaré res a ningú que no s'hagi pogut demostrar científicament que funciona, doncs intentem fer assajos clínics, per exemple, de mitja cara, no? Àcid retinoic, va molt bé, va molt bé. D'acord, agafo 50 voluntàries, fem àcid retinoic a mitja cara i a mitja no, i veiem al cap d'un any si s'observa cap diferència. No se n'observa cap.
Ostres!
Passa que el que suposa pot tenir una bona sensació en el moment en què suposa. I la persona, com que no sap com estaria, imagina't jo que tinc tot el pèl al cap, no? Si des dels 18 anys m'hagués posat un xampú anticalvícia...
Això és per el xampú.
Ara podria dir, exactament, aquest xampú a mi m'ha salvat la calvícia. No, jo no sabia que als 60 anys tindria tot el pèl al cap. Com tu no saps quina cara faràs quan en tinguis 70, però ningú no ho sap. Dic, com m'assemblaré la mare, m'assemblaré el pare? Bueno, no ho sé. Depèn, la genètica no és tan senzilla de predir. Per tant, moltes de les coses de màrqueting van en base a que un no té clar o no pot saber quina evolució hauria tingut aquell procés en el cas de que no l'hagués tractat. Hi ha un altre exemple molt senzill, és una dona embarassada. Estic embarassada, no em vull estriar. fantàstic, m'hi poso molta crema a la panxa i als pits.
Això m'interessa especialment, a veure.
Doncs mira, poso molta crema a la panxa i als pits i pareixo i no m'he estriat. És la crema o no m'hauria estriat?
Clar.
Doncs sempre que s'ha fet un assaig clínic de mitja panxa sí i mitja panxa no, ningú s'ha estriat de la mitja panxa on no havíem aplicat crema antiestries. Estic perdent el temps. Bueno, no hi ha prou evidència científica com per dir que aquest producte té utilitat Clar. Si l'estudiem de veritat, que és Clar. Mitja sí, mitja no. Hi ha un tant percent de dones que no s'han posat crema i que no s'estrien, i moltes que es posen crema i s'estrien. Depèn molt més de la genètica i de factors de vegades de mala sort. En el moment de la dilatació o en el moment de l'expulsió del part, pot haver-hi una ruptura dels teixits, com alguns esportistes s'estrien quan musculen i altres no. Depèn de factors més genètics que no pas dels productes que ens estiguem posant, eh?
Crec que ha quedat clar i català. El farem tornar, un dia, doctor Grimal. Tots a seguir-lo a xarxes, sobretot vigileu a l'hora de prendre el sol, que és el major enemic del doctor Ramon Grimal, dermatòleg. A més, músic, i ornitòleg. No té temps, vostè, per distreure's, Moltes gràcies per haver-nos visitat avui a la tarda de Catalunya Ràdio. Ens sentim aviat. Una abraçada.
Gràcies. Adéu-siau.
Aquest Nadal regala la nova novel·la de Julia Navarro, El nen que va perdre la guerra. La història d'en Pablo, un nen obligat a abandonar l'Espanya de la Guerra Civil per començar una nova vida a la Unió Soviètica de Stalin. Es pot perdre una guerra, però es pot guanyar la llibertat. Una novel·la potent i emocionant de Julia Navarro, publicada a Rosa dels Vents.
Soc l'Àlex i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tot Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Saps que si et subscrius ara a El Periódico t'emportes un xec regal de 15 euros a Amazon.es?
I quin és el truc?
Això, que la teva subscripció es converteix en 15 euros per a les compres de Nadal a Amazon.es.
M'encanta la màgia.
Doncs aprofita. Només ara. Només amb El Periódico.
Gràcies per respirar esperança, per donar aire a la investigació, per solidaritzar-vos a ple pulmó per les malalties respiratòries. La Marató de 3CAT. Milions de gràcies.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort, les fires, els mercats. Agenda del Pagès. Compren per tu i per regalar. El quiosc per només 5,95 euros.
Nadal és llevar-te cridant perquè han passat els Reis. És dir, aquesta escudella és brutal. És pujar la cadira per fer el versè. Nadal és caga, tio, caga, tio. Nadal és corre, corre, que comencen les campanades. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+, amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
I ara entrem al búnquer.
Podem sortir de fons o com si fos ahir?
Tot França.
Serà que no aconsegueixin aquest somni.
Jo no el tenia, però vaja, si vols
no,
fer-ho,
fem. No, faria il·lusió que sortíssim. Podríem sortir tots tres darrere, comprant fruites a darrere.
Vale.
Però és que...
T'has de llevar molt d'hora.
És igual, no he dit...
No, fem una cosa.
Què?
Que sortim un dia, des d'aquí, sí. La gent del com si fos ahir.
Que ens feu sortir...
Perquè ens fa mandra venir.
Ens feu sortir un dia que hi hagi un personatge que està mirant la tele i estem nosaltres a la tele.
Ah, mira, fem-ho així.
Fem-ho així.
Fem-ho així. Tots
ni per tu ni per mi.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí, 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 sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit i de 12 a 2 quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.